Temps era temps. El programa d'història de Ràdio Falset.
Bon dia a tothom. Sants i estalvis, després de la gran sorpresa blanca i dels entrebancs d'aquesta darrera nevada, us saludem i comencem un nou programa.
Hem entrat ja al 2010. Us desitgem, doncs, un bon any. O el que és més realista, esperem que la crisi ens sigui lleu a tots i que ens ajudi a veure-hi clar.
Avui retrobarem fragments de la història d'una època i d'una lluita que ens són properes en el temps i també en el record dels més grans.
Ens acompanyen, com sempre, i donen corda al programa els nostres col·laboradors, Pere Audí i Toni Arensanz. Bon dia.
Bon dia.
Presentem Isabel Gaià i jo mateixa, Àngels Martí, amb l'eficaç col·laboració del nostre tècnic Jordi Borja.
El Toni Arensanz, obrirà avui el foc i ens introdueix al programa amb les seves reflexions i comentaris expressades a l'editorial. Quan vulguis, Toni.
Aquest país, abans que parléssim de futbol tot el dia, ho fèiem de bandits i bandolers dia sí i dia també. Bandolers cèlebres en tenim a patades, de nord a sud. Panxample, Serrallonga, el Tempranillo, Passos Largos, el Pernales... Els andalusos potser han estat els més cèlebres, els que han merescut major atenció literària i popular. Però a Catalunya hem tingut també autèntiques celebritats. Per exemple, el cas de Panxample, de qui es van vendre un miler de fotos de la seva cara a la Rambla de Tarragona, aprofitant que l'anaven a executar. Un miler de fotos a una pesseta, un negoci que es va enginyar al mateix bandoler per recaptar diners per a la que al cap d'unes hores seria la seva vídua. Amb aquests antecedents i amb el poble ansiós de bones històries de bandits, no és estrany que els governs, al llarg dels segles, hagin jugat també a la confusió i que al sac dels bandolers i malfactors hi hagin anat a parar autèntics xorissos, delinqüents en tota regla, però també lluitadors polítics, ideològics o diguin-li com vulguin, que no eren delinqüents però que feien molta nosa als que manaven. I és en aquest revoltillo interessat on també han capigut gent com Carrasclet, al segle XVIII, o els maquis que campaven pel terme al llarg de la postguerra del 39. Tot eren delinqüents amb ànsies de sang i punto, segons decretava l'estat de torn. Com sempre, però, la realitat és més complexa i les propagandes polítiques el que fan és simplificar-nos els missatges d'una manera més que interessada, malintencionada. Això ha estat així sempre, fins i tot avui. És per això que el pas dels anys, que és quan treballa bé la història, ens permet descobrir alguns fenòmens en tota la seva magnitud. És el cas dels maquis, que al Priorat van tenir una presència important. En parlem avui amb Miquel Martorell, de Cornudella, i després amb Miquel Perelló, dels Guiamets. I sí que entre tots els maquis que rondaven pel terme hi devia haver algun xoriço en tota regla, però la majoria formaven part d'un moviment força ben organitzat, disposat a seguir tocant la pera al franquisme, quan ja no ho feia ningú, ni tan sols els països democràtics. I ho van fer força anys, amb atemptats inclosos, que van acabar amb la vida d'un cap de falange prop d'Ulldemolins. Esperem situar avui una mica més qui eren els maquis i descobrim què hi ha darrere de la llegenda negra, perquè, com ja saben, en aquesta vida no hi ha res que sigui només blanc o negre.
El maquis fou un conjunt de moviments guerrillers antifeixistes de resistència que van començar ja a actuar durant la Guerra Civil Espanyola. A l'iniciar-se la Segona Guerra Mundial, gran part dels combatents republicans que estaven exiliats a França van incorporar-se a la resistència francesa. Més endavant, quan es retiraven ja els exèrcits alemanys, molts d'aquests guerrillers espanyols van reorientar la seva lluita antifeixista cap a Espanya. El període de màxima activitat guerrillera fou entre 1945 i 1947. A partir d'aquí es va intensificar la repressió franquista i a poc la major part dels seus integrants van morir o van ser fets presoners.
Miquel Martorell ens ha acompanyat ja a altres programes. És llicenciat en Filologia Romànica i especialista en literatura popular. Fa ja molts anys que es dedica amb perseverança a la recerca local i comarcal. Ha fet treballs i publicacions molt diversos. Tant ens explica la història dels gegants de Siurana com ens parla dels guerrillers antifranquistes a la comarca. i és precisament dels maquis i de la seva actuació a la nostra comarca sobre el que avui ens parlarà. Miquel Martorell, bon dia i benvingut de nou. Es pot dir, explicar una miqueta els guerrillers antifranquistes, concretament el Priorat, com es van formar, quin és l'origen?
Aviam, ja al Priorat tenim dues línies que són diferents. Una és la gent que estan aquí, no volen marxar i s'organitzen, que serien doncs, en Pàmies i els Patacons, una mica tirant a CNT, per entendre'ns, i una altra línia són els que venen de fora, perquè després de la invasió de la Vall d'Aran fallida, l'any 44, doncs passen per aquí constantment grups i grupets que se'n van cap a el que seria Levante Aragón, l'AGLA, l'agrupació guerrillera de Levante Aragón. No? I bé, i per aquí passen perquè tenen suports, etc. Són dues línies. Uns es quedarien, el Pàmies i Patacons, per entendre'ns en simple, es quedarien a Montsant Prades i els altres farien la línia del tren, que dic jo, que seria doncs, Capçanes, etc., per passar per Benifallet. No? Uh-huh. Llavors, bé, aquests dos grups...
Però es queden aquí, aquest segon grup?
No, el segon grup aquest... Bueno, els enxampen a uns quants, no? Sí. A Capçanes en pelen un parell, a Benifallet un altre, al Barca n'agafen quatre, això ho acabem de descobrir fa una setmana. Bé, tota aquesta gent doncs va passant, no? En canvi, els que sí que es queden aquí són els de Montsant Prades, que inicialment surten de CNT FAI, per entendre'ns ràpidament, s'armen a base de tot l'armament que s'ha deixat a la retirada. Després, al veure l'Organització Guerrillera Espanyola, per entendre'ns, que són importants, doncs els hi fan venir gent preparada que els dirigeixi, no? Aquests serien els Patacons, no? Els Patacons i el Pàmies, perquè el Pàmies el pelen aviat amb una acció entre la Selva i l'Aleixar. És molt curiós, això, perquè...
És tot una saga, no?
Uf, sí. Llavors, qualsevol operació que succeeix a Montsant Prades, els feixistes, diguem-ho així, la Guàrdia Civil, el governador, etc., els hi col·loquen els Patacons i tenen com a ídol, allà on hi volen penjar totes les situacions, els Patacons, que a més... Els expliquen com a gent mafiosa, són bandolers, són no sé què, i a més es presta, perquè d'en tant en tant ho eren bastant, no? Els Patacons, l'avi Patacó, era el Ramon Roig, no? El Ramon Roig, que aquest senyor era de la Mussara, com tota la seva saga, havia sigut del Comitè de Milícies Antifeixistes de Reus, ell diu que no se'n va, i amb tota la seva saga, el Fernando, el no sé què, etc., doncs van a la muntanya i s'ha acabat, no? Per exemple, els Patacons els hi col·loquen la mort d'un personatge molt, molt, molt important. El que era responsable de fet de les Hons de la comarca, del Baix Camp, des de Reus cap aquí, diguem-ne, era Camilo Morales, que el nom també és divertit, no? Però bueno, es deia així, sí. Aquest senyor, no? Un senyor baixet, una mica calvo, no duia bigoti. I aquest senyor, doncs, es dedicava a fer prèdiques del seu ram pels pobles de la comarca, no? Amb cotxe oficial, suposo que amb bandereta, amb xòfer i amb acompanyant, armat. Bé, doncs, el Camilo Morales... mor amb una trompada amb una patrulla de guerrillers, els Patacons, faltaria, no? Pues no, eren del PSU, no? Eren uns guerrillers del PSU, la colla del Sisquet, que es pot dir, que aquests habitaven bastant al castell de Riudabella, que era dels Goytisolo. No sé si era favorable a tenir aquesta gent allà o no. Havien fet un assalto al banc de l'Espluga i, bueno, volejaven per aquesta zona, no? Aquests havien vingut de la debacle de la Vall d'Aran, no? I s'havien quedat aquí.
El que dius, devia haver algun tipus de sistema d'informació, perquè no crec que es trobessin casualment en el Camilo.
Sí, aviam. Això és molt curiós, no? És una cosa que no s'ha acabat de... o no hem pogut afinar. Quan hi ha una famosa caiguda del PSU, de la caiguda dels 80, que diuen, doncs el Comitè Central des de París envia una mena d'informador, inspector o que mogui la situació, i aquest senyor fa l'informe Agustín, que es diu, quan torna a París. Uh-huh. Aquest Agustín es deia López Raimundo.
Yeah.
Ve de París i remou cel i terra. Llavors el seu informe diu, aviam, perquè clar, han perdut de cop totes les connexions, no saben on tenen la gent, no? I el seu informe diu, en tenim 800 a la presó, sabem on són, aquests sí que sabem qui són i on són, no? I els 800 restants, no eren més, no els he pogut trobar. D'aquests, agafeu-se, n'hi han 14 a Cornudella, n'hi han 17 a Reus, 6 a la Ràpita, una a la Figuera, 5 a la Torre d'Espanyol, etc. I 50 a la Cava, que ja m'explicaràs a la Cava d'on surten 50 del partit, no? Bueno, no hem pogut trobar aquesta gent, no? Per molt que ha rebuscat, etc. No? Faltaria tothom calla com un mort, no? Perquè aquest tema encara no es pot aixecar massa, no? Però que sí sabem és que els guerrillers que hi ha a Montsant Prades comuniquen amb la civilització per dos canals. Un, pels caçadors de Cornudella, que quan baixen a mercat se'n van a prendre un xutxo a la plaça del Prim, uh-huh, a la botiga del Puget. Aviam, a la plaça del Prim, al cap de cantó hi ha una farmàcia, a mà esquerra. Sí. Una mica més amunt hi havia una pastisseria, que és la pastisseria del Puget. Uh-huh. En el seu... Jo he parlat amb el Puget abans que es morís, no? En el seu rafons ell deia, jo entre xutxu i xutxu, doncs fèiem informació. L'altre lloc d'informació i de passar-se consignes o el que fos era el Pati Blau, que estava allà baix a l'Amèrica. Bé, i un altre cantó era a través d'un mas de la Selva del Camp. I així es connectaven. Per tant, segur que hi havia gent afincada, posada, etc. No? Bueno, qualsevol cosa que passa a la zona, els patacons, faltaria, no? El iaio Juncosa del Mas de la Barba, a Siurana, mor el 6 de febrer del 44, que és diumenge, a més, no? Els patacons, faltaria, no? No, és la patrulla del Sisquet, no? Uh-huh. Al cap d'un any, el seu cosí, que és alcalde de Siurana, diu, això ho arreglaré jo. I al cap d'un any, al Mas de la Vella, els patacons, faltaria, no? Doncs també, amb una trompada amb els guerrillers del Sisquet, també és mort. L'enterro del Juncosa, a Cornudella, s'apleguen 5.000 persones. Yeah. Era un peix molt gros dels falangistes. No? Aviam, el Morales s'apleguen a Reus 15.000 persones. Eh? Poca broma. Eh? Mm-hmm. Era un peix molt gros. I li donen un carrer, Avenida Camilo Morales, que avui en dia és l'Avinguda Companys, aquella que hi ha al costat de l'hospital. O sigui, qualsevol situació que hi ha són els patacons. Què comporta això? Comporta que la Guàrdia Civil es posa molt en sèrio. El nou governador, que és l'Abadia Otermín, havia sigut governador de Teruel, I a Teruel han implantat un sistema contra l'AGLA molt dur, el que en diem tierra quemada, no? Uh-huh. Un general, que és el general Manuel Pizarro, aquest el que fa és tots els masos de muntanya els tapien i obliguen a la gent a abandonar-los. I els baixen a poblacions més...
Perquè no puguin passar per allí,
exacte,
a recollir que viures, etc.
Llavors, les famílies dels guerrillers, diguem-ne, que sàpiguen que tenen un guerriller de la muntanya, els detenen, els agafen i ho passen molt malament. No? Porta 12.000 guàrdies civils a la muntanya. Això està comprovat. Esclar, liquiden en 2 anys, fins que el 48 s'ha acabat l'AGLA, no? Uh-huh. I els pocs que queden, trascant la muntanya, arriben a França. No? Llavors, aquest mateix sistema el porten aquí a Tarragona. La despoblació de la muntanya nostra, de Siurana i de Prades, etc., no és tant, que també, perquè la gent baixa al poble perquè allà què hi faré, sinó perquè la Guàrdia Civil obliga la gent a marxar. Clar. Els patrons els pillen amb la llei de fugues, que és el mateix que passa amb els de Capçanes. A Capçanes agafen 2, un que és mallorquí, ja m'explicaràs qui fotia mallorquí per aquí, no? I l'altre és un de França, no sé què, perquè es diu Gallardo o Gallego. Sí, una cosa així. Doncs la llei de fugues i pitat, no?
Explica'ns això de la llei de fugues, que potser hi ha algun oient que no ho té fresc.
Aviam, la llei de fugues, el primer que la va posar en marxa va ser el Primo de Rivera, que és d'agrair el general Primo, no? Quan tu tens un presoner que se t'escapa...
Alguna doncs, cosa has de fer.
Sí, i li fots un tiro i s'ha acabat, no?
Ja.
El que passa si no se t'escapa, el burxes perquè marxi.
Sí, sí.
I si ni burxant-lo marxa, que són aquests de Capçanes, doncs els portes a la tàpia i els peles. I escrius en el registre que pues, hemorràgia cerebral
interna,
no sé què, i au. Uh-huh. I això és la llei de fugues.
Molt bé.
Els patacons els pelen així. El vell patacó, amb una fuga, doncs el liquiden. I després la resta, el Fernando i tots els altres, els pillen amb una cova que estava mig amagats damunt de Vilaplana. I s'acabó els patacons. Menys un, que perquè era més petitó, més jove, més no sé què, el posen a la presó, i al cap de 10 o 15 anys, por ahí, doncs surt de la presó i munta un bar al Cuber. I si aneu al Cuber, al cap de cantó, venint amb la carretera vella, que allà hi ha una mica de plaça i enfrente hi ha els amigos i no sé què, a mà dreta hi ha el bar del patacó. Sí, per què no? Clar, els patacons eren de la Mossera, els van pillar una mica, entre altres coses, perquè una xica, que estava casada amb un patacó petit, doncs conreava un camp. I aquest camp, de dia, funcionava normal, i de nit alguna cosa passava perquè el dia següent estava segat, no?
Ja.
Llavors, els civils, no, poca broma, perquè amb tot el merder dels patacons, que eren els maquis, en definitiva, no? Darrere de Calsdina hi havia 2 civils. Sí. Els pobles de la muntanya, de Montsant Prades, diguem-ne, uh-huh, no es podia sortir de nit. Estava prohibit. Uh-huh. I els pagesos que sortien, el primer que feien al passar per la porta era la Guàrdia Civil, els hi mirava, aviam què duien. I quan tornava, aviam què tornaven. Uh-huh. I això va durar, eh? Uh-huh. La Guàrdia Civil, si tenia una sèrie d'efectius que podien ser una dotzena o una quinzena, van passar 40-50. Hi havia molta gent fins que ho van liquidar.
Ja. Escolta una cosa, amb els patacons has anomenat un tal Pàmies. Qui era aquest Pàmies?
Aquest Pàmies era un altre que sortia de la Guerra Civil, també com el Roig, com el patacó vell, no? Aquest Pàmies era de l'Aleixà, també era CNTFI, uh-huh, i es va aliar El Galpam ells el van pelar pitant, molt, molt aviat, sí, perquè era molt, molt obert, molt llançat, no s'amagava, i estava en una casa a l'Eixar, en un mas, i van assaltar els civils al mas, i bueno, allà disparos amunt i avall, no?
És a dir, de les dues línies que ens has marcat, Montsant, Serra de Prades, estarien els patacons i els no patacons, amb el Pàmies, etc.
Bueno, havia els guerrillers del PSU, que aquests sí que anaven, diríem, organitzats i en sèrio, etc., amb controls i comunicació amb la civilització, diguem-ne. I després hi havia aquests que anaven molt per lliure, eh? Mm-hmm. Però a més desconnectats de tothom, no?
Que eren més aviat anarquistes.
Sí, 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 però, esclar, no es pot anar així pel món, no? Poc organitzat. No. El que passa que hi ha una cosa que sí que val la pena explicar, no? Hi ha un moment en què uns i altres són infiltrats, que això és una de les tècniques del Pizarro, intentar anar infiltrant amb gent que xerrés, no? I això és molt gruixut, no? Ve de França un tal capità Pipes, altres diuen el capità Pistoles, bueno, que en sabia molt, que havia estat amb el maquis contra els alemanys, i bueno, l'hòstia, no? Portava el pes de tothom, etc. No? Sí. Doncs arriba aquest senyor, del Tell es deia, i els hi munta un embolat de que s'ha d'assaltar a l'aeroport de Reus.
Això ja són paraules majores.
Sí. La gent acollonida, ja sap de què. I l'aeroport de Reus era fonamental per una invasió que s'havia de fer amb avions que havien d'aterrar a Reus, i llavors a partir d'aquí anar fent, no?
O sigui, una invasió, diguem-li, d'elements antifeixistes.
Que sí, no?
Aterrarien avions aquí.
Exacte, però molt gros, eh? Si per no, tant, no, s'havia d'anar a ocupar l'aeroport de Reus, i van lligar a tota la penya del PSU de Reus, 17, 18 o 20 els que fossin, que tal dia, tal hora, en el moment que a la nit toquessin les campanes a la Prioral, d'una manera especial, tots, amb dansa, cap a l'aeroport de Reus, i baixarien els de la muntanya. Això anava així. Jo he parlat amb el que havia de tocar la campana, el Gorrera, que encara és viu. Aquest estava a França i té un apartament a Salou. Tio molt trempat, molt gran, no? I diu, és que no ho veiem gens clar.
Home, sonava una mica estrany.
No ho veiem gens clar, però s'havia de tocar la campana. Diu, es va fotre a ploure, diu, i jo no vaig sortir a casa perquè estava molt acollonit, era un xicot jove, no? Uh-huh. Diu, no vaig tocar la campana. Sort d'això. Era tot un embolat.
També, clar.
Van pillar a tota l'organització del PSU de Reus, clandestina, els hi van fotre un judici de caldeu, i el Gorrera es va poder escapar per la muntanya i se'n va anar. Uh-huh. I aquest ho ha pogut explicar. Però aquesta és grossa, eh?
Molt bé, em sembla que ja s'està acabant el temps que teníem dedicat en aquest apartat, i bé, com sempre, l'únic que podem fer és tornar-te a invitar per a un altre programa, perquè encara a mi personalment m'han quedat ganes de saber què va passar exactament a Capçanes amb aquells dos que van haver de liquidar. De moment deixem-ho així i ja tindrem ocasió de tornar-ne a parlar una altra vegada. Moltes gràcies, Miquel.
Gràcies.
Si voleu saber més sobre l'època, amb publicacions de Miquel Martorell, podeu consultar Els refugiats de les zones de guerra al Priorat, del 36 al 39, premiat als Jocs Florals de Tarroja del 2001, o els treballs a la memòria dels soldats enterrats aquí i els primers veïns represaliats en començar la revolució, agost-setembre del 36, publicats els dos a la revista La Tralla, de Cornudella del Montsant, els números 3 i 11, respectivament.
El calaix de sastre.
Obrim ja el nostre calaix de sastre, on trobem una mica de tot.
Al nostre calaix d'avui parlarem amb en Miquel Perelló del descarrilament de l'Express Barcelona-Madrid, ocorregut el febrer de 1949, prop dels Guiamets. Miquel Perelló, dels Guiamets, És historiador i escriptor. Ha publicat contes en diversos reculls, com el segon recull de contes antiautoritaris, publicat per col·lectiu Negres Tempestes. Escriu els seus articles al blog Cullera de Fesol. Bon dia i benvingut, Miquel.
Bon dia.
Es té evidències de que el descarrilament dels Guiamets va ser una actuació dels maquis i no un accident fortuit? O com va anar tot això?
Bé, el descarrilament que va provocar tants morts va ser, sense cap mena de dubte, un accident. No tenen res a veure els maquis, a no ser de la manipulació informativa que se'n va fer.
Mm-hmm. És a dir, accident en va bé, descarrilament en va bé.
Sí, sí, és un accident-accident.
Un accident, que tal com estaven les vies és bastant factible. I aleshores la premsa i el règim ho va presentar com si aquest fos una acció terrorista o una acció guerrillera.
Sí, el context en què Franco, acabada la Segona Guerra Mundial, comença a quedar-se, bueno, clar, s'ha quedat sol, i clar, ell s'ha de mostrar com un fervent anticomunista. Llavors, perquè de bé, doncs, sobretot amb Estats Units, Anglaterra, etc. Llavors, tots aprofita qualsevol cosa com perquè li doni, doncs, això, no? Un caràcter anticomunista. Quan succeeix l'accident dels Guiamets, doncs els hi va molt bé. I diuen, mira, han sigut els comunistes, perquè els comunistes també són dolents amb nosaltres, nosaltres no som comunistes, tenim més a veure amb les democràcies occidentals que no pas amb Rússia, etc.
És el context de l'inici de la Guerra Freda, per situar-nos.
Sí, sí. O sigui, que un fet com el de Guiamets ajuda a Franco, o ajuda al règim, no, a situar-se en un bando concret.
Però ocorreix l'accident i immediatament ells prenen aquesta decisió, no? Perquè els diaris de l'època ja van tots al dia següent, no?
Sí, bueno, però els hi dona... Que els hi dona temps perquè abans el dilluns no hi havia diari.
Ja.
I es feia, hi havia la hoja del lunes i es feia un recull. Ah. Llavors aquest accident ocorre en dissabte, és un dissabte a la nit. Ah. I clar, no serà fins dimarts que es publicarà la informació amb les ordres donades, evidentment, no?, per part de les autoritats pertinents, de lo que s'ha de dir.
Tenen temps de cuinar-ho.
Sí, sí, els hi va molt bé, que siguin cap de setmana.
Hi ha molta manipulació informativa.
Sí, sí, és absolut. És totalment absolut. A més, se dona la circumstància que hi ha moltes víctimes estrangeres. El que fa que, primer, el règim no pugui amagar l'accident, com havia succeït amb un accident que va haver a la província de Lleó, que com que la majoria de morts, o gairebé tots, o tots, eren espanyols, se va amagar. Aquí hi havia molts estrangers, llavors havien de fer públic que hi havia hagut un accident. I van aprofitar, doncs, la conjuntura, tenien uns dies de marge i els hi va anar força bé, perquè van fer creure que havia sigut un atemptat.
I a partir d'aquí, l'aparell, diguem-li, repressor, com actua? Quines mesures es prenen sobre els suposats realitzadors de l'atemptat?
Bé, el que fan és buscar un cap de turc, i en aquest cas busquen a uns membres de la partida de la Pastora, que és una partida que actua entre el Maestrat, les Terres de l'Ebre, que una mica es belluga molt, i com que els radis d'actuació, pues clar, són ambigus, doncs ells diuen, bueno, aquí és relativament a prop d'on ha pogut actuar la Pastora, doncs ha sigut la partida de la Pastora. Ja tenen un culpable.
Sí, sí.
Concretament acusaran a dos maquis, que ells ho negaran fins a la seva mort, que són el Ruben i el València. Aquests són els seus àlies. I amb un judici que hi ha a l'any 56 o 57, ara no ho recordo, doncs li retreuen aquest accident i ells ho negren. I ho negaran, inclús, quan surten de la presó, sempre ho negaran.
Ja. Tu, personalment, amb la teva investigació has trobat alguna evidència en contra de que fos realment un atemptat i que fos simplement un accident?
Bueno, hi ha un treball molt, molt exhaustiu fet pel Josep Sánchez Cervelló, que es diu Maquis el puño que golpeó el franquismo, on hi ha un episodi que es diu La intoxicación informativa gubernamental, el descarrilamiento de los Guiamets, i on aprofundeix sobre aquest fet, sobretot basant-se en el número d'accidents que hi ha a la línia, la deixadesa de la línia, la manca de recursos per mantindre-la. Llavors, jo a partir d'aquí vaig mirar d'aconseguir algun testimoni i vaig tindre la sort de parlar amb un senyor que anava amb aquell tren aquella nit.
Un viatger.
Sí. No ben viatger. És un senyor que treballava a la Renfe i festejava a Caspe.
D'acord.
Llavors s'ha aprofitat el tren, no? Perquè coneixia el maquinista, que era el senyor de la Cruz, i anava amb aquell tren. I aquest senyor a mi m'ho va explicar, diu, bomba ni res, allò va ser un accident. Diu, l'Otom se va agafar malament, anava amb una velocitat inadequada, les vies estaven donades, estaven garçades, estava mal, havia un manteniment fraudulent, i diu, mos van fotre en pinyo, escandalós.
Molt bé, doncs, com abans, esperem que si trobes alguna cosa més, doncs ens puguis tornar a visitar i ampliar la informació que de forma telegràfica doncs ens has donat avui sobre el suposat atemptat dels guiaments al descarrilament del tren. Moltes gràcies.
Molt bé, Valtros.
Gràcies, Miquel. Gràcies. I ara, sal i pebre de les petites històries comentades per Toni Orensans.
Historietes de la història.
El prego d'enguany de l'encamisada va voler homenatjar la figura de Joan Amades. Joan Amades és el gran folclorista d'aquest país, mort el 1959, després d'haver fet una feinada infatigable de recull de tradicions, llegendes i història oral arreu de tot Catalunya. Investigador incansable i restaurador pacient, rescatar del perill de mort, històries i contalles de tota mena que formen part de la nostra història oral. En definitiva, Joan Amades, de qui s'ha complert el cinquantenari de la seva mort, va ser els nostres germans Grimm, dos en un. És per això que avui, a l'Historietes de la Història, els vull explicar un conte, un dels contes populars que, viatjant per Catalunya, va recollir Joan Amades i que té com a escenari la Cartoixa d'Escaladei. Es titula El rei Jaume i l'abat d'Escaladei i diu així. Anant de cacera pel priorat, un dia el rei es va perdre i quedà sol amb tres o quatre dels seus cavallers. Després de molt caminar sense saber on érem, van fer cap al monestir d'Escaladei. Van demanar que els acollissin i no cal dir que ho van fer. El prior, volent-lo regalar i obsequiar, no parava de voltar al rei fent-li mil preguntes i afalacs i, sobretot, ponderant-ne la saviesa i el talent, cercant poder treure de la reial visita algun profit per al monestir. El rei estava malhumorat perquè s'havia perdut. Se sentia molt cansat i tenia més ganes de menjar i descansar que no pas d'aguantar la pesada conversa del prior. Enutjat per la gran ponderació del seu talent i saviesa, li digué per treure-se'l del davant. Ja que sou tan sant com dieu, fa anys que busco per tot arreu saber tres coses que ningú no em sap dir. Si vos me les dieu, donaré al monestir el títol de reial, però si no me les aclariu, us faré penjar. Les preguntes són les següents. Quin serà el darrer dia del món? Segona, quant de temps es necessita per a donar la volta al món? I tercera pregunta, quina cosa és aquella que jo tinc per certa i no ho és? 10 dies us dono perquè em porteu la resposta al palau, va dir el rei al prior d'Escaladei. Les demandes del rei van capficar molt seriosament al prior, que tal com el rei volia, ja no va tornar a importunar-lo. El rei va sopar i dormia al monestir. L'endemà se'n va anar tranquil·lament, deixant el prior confós. Els dies passaven i aquest no encertava el clarir res del que el rei li havia preguntat. A la Cartoixa tot eren quimeres i malestar, i la comunitat estava tota atribulada sense saber com sortissen. Hi havia un llec mig beneitor, encarregat de guardar els porcs, que veient el malestar que hi havia, digué a un altre llec que si ell es trobés al lloc del prior, li semblava que aviat ho tindria resolt. Les paraules del porquer foren dites al prior, i com que aquest no treia l'entrellat de res del que el rei li havia preguntat, van resoldre mal per mal vestir el porquer amb les robes del prior i trametre la palau com si fos el veritable prior d'Escaladei. Presentat al rei, el llec contestà les tres preguntes. Senyor rei, el món s'acabarà l'últim dia. La volta al món la donareu just en 24 hores si podeu penjar-vos de la lluna. I amb tot això, vos us penseu certament parlar amb el pare prior d'Escaladei i no feu sinó parlar amb el porquer de la comunitat. El rei degué reconèixer que les tres difícils i complicades preguntes que havia fet havien estat justes i contestades degudament. I és per això que la Cartoixa d'Escaladei va ser declarada reial. Naturalment, això és una rondalla i no se la prenguin al peu de la lletra ni com una cosa certa, és un conte. Això sí, un conte que forma part de la història popular del Priorat, que també és història en majúscules.
Gràcies, Toni. Arribem ja a la banda sonora. Història i música enllaçades per Pere Audí.
La banda sonora.
La guerra de guerrilles, entesa com aquella guerra duta a terme per partides de paisans armats amb un grau de dependència variable respecte a un exèrcit, té fortes arrels a la nostra terra. Ja quan les lluites dels ibers contra cartaginesos i romans, aquesta estratègia militar va servir per a crear greus mals de caps als exèrcits invasors. També la van utilitzar musulmans i cristians, i segles més tard els imitaren els miquelets i els sometents, partidaris de l'arxiduc Carles d'Àustria durant la Guerra de Successió. És en aquest context, per cert, on caldria situar el Carrasquet com a guerriller. Fou, però, durant la Guerra de la Independència, lliurada entre 1808 i 1814, quan sorgí el mot guerrilla. Després de les primeres victòries napoleòniques, els exèrcits espanyols pràcticament desapareixeren i al cap de poc aparegueren grups formats per soldats que començaven a atacar qualsevol cosa que no fos un exèrcit i que portés la bandera francesa a sobre. A aquests grups s'uniren paisans amb ganes de gresca o de revenja i delinqüents comuns. Entre tots donaren molts mals de cap als francesos, que començaren a anomenar Petite Guerre, és a dir, Guerra Petita, les operacions que duien a terme contra aquestes partides. I de Petite Guerre sembla que va aparèixer, per espanyolització del terme, la paraula guerrilla, com si fos un diminutiu de la paraula guerra, però amb un sentit propi. I de guerrilla vingué guerrillero. Els termes van fer fortuna i van passar a l'italià i més recentment a l'alemany. En anglès, guerrilla denomina únicament la partida armada, no el fet bèl·lic. En canvi, els francesos, que tant contribuïren a la creació de la paraula, no l'adoptaren i continuen anomenant el fet bèl·lic com a petite guerre. I això malgrat que fou en gran part degut a l'activitat guerrillera que Napoleó hagué d'abandonar Espanya. Els francesos, però, a la seva i es fan el suec. La paraula guerrilla existeix en francès, però, com en anglès, solament per a denominar la partida armada. Cal dir, però, que en honor dels Espós, Mina, Cura Merino i tants guerrillers que els feren la guitza han adoptat la paraula guerrillero. Curiosament, al mateix temps que guerrilla naixia al nostre país una altra paraula que també va fer fortuna, liberalisme, emprada en sentit polític per a diferenciar-se de l'absolutisme. Inventors d'ambdues paraules, desgraciadament, hem tingut molta guerrilla i poc liberalisme polític. Personalment, poruc com sóc i poc donat a heroïcitats, per si de cas prefereixo rei sense corona ni exèrcits i diminutius una mica més amables. Em quedo avui i amb ell us deixo amb B.B. King, el rei del blues, i un dolç angelet, Sweet Little Angel.
While you know, ask a bottle, drink a little.
Hem arribat ja al final del nostre programa. Us esperem de nou, com sempre, el proper mes. Si teniu algun suggeriment o alguna pregunta, podeu trucar al telèfon de la ràdio al 977-831-135 o adreçar-vos al correu electrònic laradio@falset.net. Recordeu que el programa es repetirà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Us deixem ara amb l'espai al planeta. Adeu a tothom.
One.